Cope Menorca.
89.6 FM.
Les 12 i 50 minuts, dimarts, i anem a saludar en Vicenç Arnaiz. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia a tots els oients i a en Miquel Àngel.
Vinga, sempre xerram, ja ho sabeu, d'educació, de pares, de fills, avui xerram de s'infància, d'una llei que ha sortit publicada, crec que dissabte passat, en es BOE, que és la Llei Orgànica de Protecció Integral a s'infància i a s'adolescència davant la violència. Violència que pot ser de molt de tipus. I Vicent, era necessària una llei d'aquest tipus ara, l'any 2021? No està ben defensada s'infància i s'adolescència?
Home, la llei estava defensada s'infància, però no prou. No? Hi ha més protecció a s'infància ara que fa 30 anys, però aspiram a que els infants estiguin més protegits del que estan ara. No? Encara hi ha normes que fins ara totes aquestes normes de protecció a infància depenien de cada comunitat autònoma, en la qual el teixit espanyol quedava molt desdibuixat i sobretot els cossos estatals quedaven fora d'aquest àmbit. No? Ara la llei, que és una llei orgànica, és una llei de rang superior, no pot només hi ha la Constitució per damunt d'això, estableix, per exemple, que els jutjats han d'estar especialitzats en protecció a la infància, que hi ha d'haver jutjats especialitzats. Això és normativa autonòmica, és impossible. Els policies i policies i guàrdia civil i policies locals han de tenir unitats especialitzades per tractar aquests temes. Això és impossible d'una altra manera. Hauria de ser una llei orgànica. La llei també preveu que qualsevol mesura que es prengui s'ha de demostrar qualsevol mesura que es prengui que afecti infants i adolescents, s'ha de demostrar que preserva el seu benestar i els seus drets. No? I fins ara això no hi era, i era impossible que una normativa autonòmica contemplés això. No? Hi ha exemples de vulneració dels drets que han anat circulant i encara hi són. No? La llei estatal de subvencions encara diu que quan les famílies no poden rebre ajuda, no poden rebre subvencions, les organitzacions familiars no poden rebre subvencions si estan tenen algun tipus de deute en l'administració. Això vol dir que les famílies vulnerables no ho poden rebre. Això a Balears ja ho teníem aclarit, perquè la llei de serveis socials de Balears ja diu que a Balears no serà d'aplicació aquesta llei estatal, no? I Madrid ho va acceptar, no va impugnar, i per tant, a Balears les famílies vulnerables, encara que rebin, siguin en deute en l'Ajuntament, que tinguin multes o que tinguin el que sigui, no se'ls poden retirar ajuts, per l'escolarització, per l'alimentació. Però, bueno, es necessitava una normativa estatal. I les escoles que depenen, evidentment, de la llei educativa estatal, a partir d'ara també és obligatori que hi hagi un coordinador de benestar dels infants. I, dins cada escola i escolata, a tots els nivells educatius, hi ha d'haver una persona especialitzada en la detecció i protecció dels infants. No? Això només ho podia fer una llei estatal. I això què vol dir? Doncs mira, que cada escola hi haurà, igual que hi ha un especialista en anglès, hi ha un especialista en educació física, hi haurà un especialista que no vol dir que es dedicarà a això tot el dia, però sí que la seva responsabilitat serà estar atent a això, informant el centre...
Igual que a les empreses hi ha un especialista en riscos laborals, per exemple.
Exacte. No? Si són empreses molt grans, estan alliberats, no? Per les petites, bé, hi ha algú cansat.
Ens fan un curset i... Sí, molt bé. Una cosa que m'ha cridat l'atenció. Els delictes contra joves i adolescents prescriuran en els 35 anys. Això és una cosa que veig en els...
Sí, perquè fins ara era en els de 8 anys. I llavors què passava? Que si un infant havia estat abusat o havia estat maltractat, en els de 8 anys encara no, moltes vegades no tenia coratge de denunciar-ho. Per una altra banda, la llei també preveu que els infants puguin denunciar, que fins ara els infants no podien denunciar. I a més, quan denunciaven, havien d'estar davant dels pares.
Que a vegades els pares són els problemes, els pares, a vegades. Clar.
Sí, ja sí. Està. I llavors tot això desapareix i un infant pot anar a la policia, en conec algú que ho ha fet, i ha anat a dir, escolti, és la meua, hi ha un desastre, mon pare pega a mon mare, si està prou malament me pega jo. A partir d'ara, la policia ha d'escoltar això i ha de tenir agents especialitzats en recollir aquest testimoni.
Sí. Aquesta llei, per exemple...
Judicis,
aquesta llei... Sí, digues. No, t'anava a dir que aquesta llei també xerra de violències que així a simple vista mos podien semblar que no són violentes, entre cometes, però xerra de la violència alimentària, de la violència digital, de la violència esportiva, és bastant complerta.
Sí. I, a més, fa responsables també a les autoritats públiques. Fins ara, els maltractadors havien de ser persones físiques i funcionaven molt difícil, ara no. L'autoritat pública, un balda, per exemple, és responsable de les decisions que es prenen en l'Ajuntament. I si resulta que es retira la possibilitat d'anar a escola a un infant per algun motiu, que no sigui mèdic, no? Llavors això es considera maltracte, perquè el maltracte no és només pegar una bufetada o generar abusos sexuals, sinó el maltracte també és la privació de drets. I per tant, la privació dels drets a l'educació és un delicte de maltractament. I els ajuntaments hauran d'anar molt vius amb això. Que prou fan, que en general no hi ha problemes. Però, bueno, s'hauran d'actualitzar les ordenances, s'hauran d'actualitzar moltes coses.
Sí, Vicent, diuen que el paper ho aguanta tot, i aquesta llei és molt complerta i està molt bé, però després hi ha la part de com la dotam per fer possible tot això que diu la llei.
Sí, bueno, ben igual que la violència de dona, ben igual que... la violència de gènere. No? Després ve una part de consciència ciutadana, de ser actius amb això, en la defensa de això, d'exigir, de reclamar, de recordar, l'exigència política de, bueno, de pressionar les autoritats perquè ho posin en marxa. No? Per exemple, una altra cosa que també té a veure és que totes les organitzacions esportives, entitats que organitzen curs de futbol, de bàsquet, de judo, de lo que sigui, activitats d'oci i esport infantil, han de tenir un delegat de protecció. Hi ha d'haver algú que estigui al tanto de tot el que passa, que adverteixi, que ho tingui en compte. Bueno, està bé. Això vol dir que a Menorca hi hauran com a 100, 200, 300 persones especialitzades en
això. Que han de rebre qualque tipus de formació al respecte. Vicent, i vist així per damunt primer la llei, tu te l'has mirada, està bé, li hagués afegir qualque cosa?
Jo no som capaç, amb els coneixements que tinc, d'afegir res més. Una llei que jo, per el que he llegit i he comparat amb altres països, és de les més avançades d'Europa en coses de protecció.
Molt bé. Ja veurem com transcorre la seva aplicació i la dotació i formació de totes les persones que han de fer possible que es complesqui aquesta llei tan important per la infància i per els drets també dels adolescents. Molt bé.
Sí, a tu i a jo i a molts oients el que ens toca és ser-ne conscients i exigir-ho.
Molt bé. Avui l'hem posat damunt la taula, és aquesta llei que va sortir en el BOE dissabte passat dia 5 i ara veurem com es desenvolupa i de son enxerrat i en seguiran xerrant amb en Vicenç Arnaiz, que com sempre li agraïm que mos hagi acompanyat. Vicent, com sempre, disfrutar del dia i fins dimarts que ve.
Fins dimarts.
Gràcies, bon dia.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res. Però on és el bateria? A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Los voluntarios de la Isla del Rey continúan trabajando y le invitan a conocer nuestros avances. Lo hacemos con seguridad, respetando normas sanitarias. Pronto podremos anunciar importantes avances. Les esperamos cada domingo a las 9 a bordo de los catamaranes Grocs en el muelle comercial de Mahón. Es una recomendación de COPE Menorca.